Radio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Quan era petita, just en aquella època en la que tothom s'entesta a preguntar-te què voldràs fer, què voldràs ser quan siguis gran, pensava que volia ser arquitecta. Sí, em semblava atractiva la idea de crear o concebre un lloc feliç i bonic per viure. Però un dia vaig adonar-me que si em feia arquitecta m'arriscava a que caiguessin les cases que construïa. La idea em feia tanta por que ho vaig deixar estar. Aleshores em vaig decidir per ser metge, però és clar, aviat em vaig adonar que també em podia equivocar i que en aquest cas els meus pacients podien morir. Aleshores em vaig començar a convèncer per les carreres de lletres, que pel que semblava eren menys perilloses. La primera idea va ser la d'advocada. Era interessant i em permetia ajudar la gent. Però també podia equivocar-me, els meus clients podien anar a la presó, o bé, potser pitjor, podia haver de defensar una persona culpable. Tot plegat era un embolic. Però un dia ho vaig veure clar. Seria filòsofa. Així podia pensar molt, però no posava en risc a ningú. Era un dijous, ho recordo perquè els dijous sempre m'han agradat. Són un dia propici per explicar grans notícies. Plovia molt d'aquells dies de primavera que sembla que hagi de caure el cel. I enmig del sopar, crec que els meus pares parlaven sobre alguna cosa de política, els vaig comunicar el que per mi era una gran notícia. Els meus pares es van mirar, em van tornar a mirar, van obrir més els ulls en veure que jo no dubtava i que feia que sí amb el cap, i van deixar els coberts sobre la taula. I em van dir: Carla, filla, pots fer el que tu vulguis, tens tota la vida per fer el que vulguis, però quan parlem de fer una carrera, ha de ser una carrera amb futur. Si no t'acaben d'agradar ni arquitectura, ni enginyeria, ni medicina o dret, fes administració pública. Ser funcionari és un futur segur i és el millor. He crescut i avui sóc autònoma. Crec que realment això de ser funcionària no era per mi. Avui un 20% de la població està a l'atur. El sector públic no té prou diners per pagar tots els funcionaris, com vam veure amb la crisi de les pagues extra de Nadal, i l'atur entre els joves ja supera el 40%. Alguna cosa no hem fet bé i cal que ho canviem. I pel que sembla, ja tenim ben poc a perdre. Bona tarda i benvinguts a Plusvàlua.
Si vols dir la teva, connecta't al Facebook del programa a facebook.com/plusvàlua, al nostre blog plusvàlua.cat, per mail a participa@plusvàlua.cat o truca'ns al telèfon del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Volem saber la teva opinió.
El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya és l'òrgan consultiu i d'assessorament del Govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. La missió del Consell és contribuir a adequar les polítiques governamentals a les necessitats de la societat mitjançant l'anàlisi i el debat de les aportacions dels representants de les organitzacions socials i econòmiques, a més de persones de reconegut prestigi en els àmbits de competència del Consell.
Tenim avui amb nosaltres el senyor Josep Maria Renyer, president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Benvingut a Plusvàlua de Ràdio Estèria i Ràdio Principat, senyor Renyer.
Moltes gràcies per la invitació.
Tenim un 20% d'atur, més d'un 40% entre els joves. Des del Consell de Treball, com es poden plantejar aquestes xifres i com es pot plantejar la seva reconversió?
Bé, aquest és, diguem-ne, en aquests moments és un d'aquells elements amb els que hem passat un poc temps, perquè amb la vida d'un país, l'economia, 3-4 anys, és un temps molt curt. Hem passat d'una situació quasi com teníem allò amb els anys 2007-2008, d'un percentatge d'atur que era de plena ocupació, d'un 6%, hem passat al 20%. I bàsicament la primera cosa que hem de constatar és on s'ha produït això. I aleshores, els últims 3 anys, quan un mira com han baixat les cotitzacions de la seguretat social, és a dir, on s'ha destruït ocupació, no on ha crescut l'atur només, perquè l'atur, com és la diferència entre la gent que vol treballar i la que té treball, doncs, diguem-ne, el fet que s'incorpori més gent o que més gent vulgui entrar o se'n surti del mercat de treball pot fer moviments enganyosos, no? És a dir, si es retiren doncs, tot un seguit de gent perquè no veuen expectatives, ens pot baixar l'atur, però no s'està creant ocupació. I a l'inrevés, pots estar creant ocupació i si hi ha més gent que vol treballar, et creix l'atur. Per tant, el que hem de mirar molt és què està passant amb l'ocupació i en els últims 3 anys, des del 2008, que comença la crisi, doncs ens trobem que hi ha 4 subsectors econòmics on només treballa el 50% de la gent que treballa a Catalunya, però que han generat el 90% de l'atur. I aquests subsectors econòmics són, en primer lloc, la construcció, que encara que només treballava el 15%, ha portat el 50% dels nous aturats. Després, dissortadament, aquest dia, que és un element important a Catalunya, el sector que ha estat és la indústria manufacturera. Aquí hi ha una part d'indicació que ens ve de la construcció. El tercer sector que ha portat a atur és el sector del comerç, un sector induït. I el quart era el de l'administració. Aquest últim any, aquesta administració no és l'administració de les empreses, sinó que és l'administració pública, la que ha portat, diguem-ne, és el quart sector en creació d'ocupació. En aquest període, fins a l'últim any, ens trobàvem que hi havia sectors relacionats amb els serveis de les empreses, amb les persones que estaven, tot i la crisi, estaven creant ocupació. És a dir, el 2009, el 2010... els sectors, diguem-ne, relacionats amb l'atenció a les persones, amb l'atenció a les empreses, creaven ocupació. Amb el 2011 això ha començat a trontollar. Per exemple, l'educació s'ha mantingut, lo comido por lo servido, l'hostaleria ha crescut una miqueta, però, per exemple, la sanitat ja ha perdut ocupació neta, no? Per tant, jo crec que aquí hem d'analitzar que hi ha uns factors globals, però també hi ha uns factors estructurals, hi ha uns factors de el model econòmic, les estructures econòmiques que teníem, i algunes han fet fallida totalment. Llavors, l'element bàsic és la construcció, que va ser un element de reclam perquè la gent vingués, va fer un efecte crida a gent a qui s'incorporés a treballar en aquest tema, i que la seva caiguda doncs, ha produït, explica, diguem-ne, el 50% d'aquest atur, i per tant, explica també d'alguna manera que com allà teníem molts ous amb aquesta cistella, quan s'ha trencat, la nostra evolució ha estat molt més dura que la que s'ha produït en altres països de la Unió Europea amb la qual teníem una relació. Per tant, jo crec que l'anàlisi que nosaltres fem és bàsicament que tenim un component general, econòmic, macroeconòmic, de deutes, de totes aquestes coses que cada dia, però també tenim un altre factor que o l'arreglem o difícilment podrem abordar-lo, i és un factor estructural de el pes que té cadascun dels sectors i, diguem-ne, i la manca de competitivitat que tenen algun d'aquests sectors que fa que la seva recuperació sigui molt, molt feble.
Què hauríem de canviar? Quins altres pesos hauríem de posar?
Home, jo crec que hi ha alguna cosa que nosaltres hem... Hi ha més gent que ha fet els deures dels que sembla, però menys del que deuríem. També diguem-ho amb tota claretat. És a dir, aquí hi ha gent que ha treballat fort i de valent i que ha aconseguit que les seves empreses, per exemple, siguin empreses competitives no tan sols a nivell intern, sinó a nivell extern. No? És a dir, no, si no, no s'explicaria com Catalunya, que és la part més exportadora d'Espanya, sigui part d'un estat que, a més, ha mantingut la seva quota d'exportacions a nivell mundial. Quan tothom estava creixent, quan la Xina creixia, és a dir, Espanya en el seu conjunt l'ha mantingut, però l'ha mantingut també molt perquè Catalunya, que ha estat la capdavantera, ha crescut moltíssim i, de fet, ens ha salvat els comptes, si més no, globalment considerats, de l'any 2010 i, possiblement, si al final del 2000, si tot l'11 l'acabem traient en positiu, serà pel pes de les exportacions. Ara, nosaltres ho dèiem amb l'informe socioeconòmic de l'any passat, que valoràvem el 2010 i fèiem la projecció, perquè va ser al principi de l'any del 2011, dèiem, escolti, no podem pensar només amb l'exportació com el que ens traurà d'aquest tema, perquè l'exportació està funcionant bé, però és massa petita com perquè assumeixi tota la responsabilitat de compensar el que s'està desfent, no? I, per tant, necessitem que l'exportació continuï, necessitem que aquests sectors continuïn millorant-se, però també necessitaríem una mica més d'alegria amb el consum intern. El que succeeix és que les altres coses que corren no van en aquesta direcció. És a dir, el consum intern, amb una situació d'increment de l'atur, doncs la gent que arriba a final de mes estalvia, i la que no arriba no compra. Vull dir, amb la qual cosa no hi ha aquesta dinàmica. Les administracions públiques, que eren els altres sectors que estaven comprant, estan retraient-se, i les empreses, els seus projectes d'inversió, encara que siguin de negocis possiblement positius, no tenen l'accés al crèdit i al diner com per poder tirar. Per tant, allò, o hi ha una modificació d'aquests factors més estructurals, o realment, diguem-ne, amb l'exportació sola no en farem el pes, no? I, per tant, d'alguna manera, jo crec que hem de continuar apretant amb el canvi de mode productiu, amb la millora de la competitivitat, amb totes aquestes coses, però hem de millorar aquests elements d'entorn, perquè, si no, doncs és una mica, se'n sortiran masses poques empreses, masses poques, massa poca gent, diguem-ne, com per poder compensar el que s'està perdent per una altra banda. I, per tant, jo crec que aquestes són els factors. Per tant, si haguéssim de dir alguna cosa que hem de fer en primer ordre, necessitem d'una vegada per totes que el sector financer quedi reestructurat, que pugui circular una altra vegada el crèdit, perquè els projectes seriosos, no projectes per protecció, sinó projectes seriosos, tinguin accés al diner necessari per posar-lo en marxa, perquè si no, si només anem retallant, doncs ens quedarem cada vegada més febles, més petits, i no tindrem ni capacitat d'assumir els deures que ens toquen.
Aquest punt d'equilibri entre que vostè explica, entre retallades o un moment doncs de reducció de despesa i la contrapartida, no, de motivar el consum, és un tema clau. Hem vist ja algunes posicions del govern espanyol, del nou govern. Com ho veuen des del Consell de Treball? Creuen que s'està enfocant en bona línia?
Home, a veure, aquí és aquestes coses que jo sempre dic, que l'economia és com una taula amb quatre potes. És a dir, si només treballa sobre una, normalment la taula es cau. I el que passa que, quan també ens explicaven a física, la manera d'aconseguir que no canti una taula és fer un plano perfecte. I el plano perfecte són tres potes. La quarta sempre produeix allò que no toca o li sobra, i aleshores has d'estar contínuament ajustant. Ara, com vagis amb el serrutxo, és a dir, com vagis allò tirant fort, no arregles el problema. Llavors, aquí és un problema d'equilibris, i és veritat. Llavors, ara és molt difícil trobar aquests equilibris, no? Per exemple, és veritat que per quadrar les comptes, quan no tens més activitat, el que has de fer és pujar els impostos, però si puges els impostos estàs detraient una quantitat de diners que aleshores la gent no consumeix. I, per tant, has d'anar buscant una mica aquest equilibri, perquè al final el dèficit que tenim, globalment, i salvant qualsevol exemple, que qualsevol oient o dels que puguem estar escoltant-lo i veient aquí això, em dirà, em pot treure un reguitzell de petites coses que són malbaratament de recursos públics. Però globalment, fa 3 anys, Espanya era un país que globalment tenia superàvit. I tenia superàvit perquè, no perquè tingués una gran pressió fiscal, sinó perquè tenia una gran recaptació, perquè hi havia una activitat econòmica, sobretot amb el sector de la construcció, que ho donava. Aleshores, Espanya, i això ho deia fa poc el cap econòmic del Fons Monetari Internacional, no té un problema de disbauxa fiscal. El que té és l'ensorrament de la seva base fiscal, que era la construcció. I, per tant, allò, refer-la sense que hi hagi més activitat és molt difícil. Jo crec que aquest és l'element. Hi ha d'haver-hi una tasca seriosa i profunda de rigor amb l'ús dels diners, té que haver-hi una part de contenció de la despesa per equilibrar, però té que haver-hi també un recolzament a l'activitat econòmica, perquè, si no, no és possible. I, aleshores, mesures que només vagin en funció de les dues primeres, que són necessàries i s'han de fer, de rigor, d'utilitzar bé, de que no es gastin ni un sol euro en una cosa que sigui prescindible, que, a més, es faci bé, que inclús pensem quines coses avui podem deixar de fer no perquè siguin un luxe, sinó senzillament perquè no ens les podem pagar. I Espanya i Catalunya encara tenim una necessitat de que els nostres serveis públics cobreixin millor les persones, encara tenim un dèficit d'infraestructures productives important, possiblement sobre algun altre aeroport, no? Però d'aquests que no aterren avions, però globalment encara tenim un dèficit d'infraestructura. Per tant, fer aquestes coses les hem de fer. Ara, hem de poder fer, i això jo crec que és el més important, una política on puguem donar-li accés al crèdit a les empreses. I això és bàsicament la reforma del sistema financer, que és l'eufemisme per dir que s'ha d'acabar de fer el procés de fusions, de sanejaments dels bancs, de les caixes i d'altres elements. Vull dir, perquè aquells, els eufemismes funcionen molt. O consolidació fiscal, puja d'impostos, baixa de... No, vull dir que tothom té molta, un lèxic una mica raro, però és allò, bàsicament, o finalment les caixes i bancs queden amb una estructura que poden una altra vegada tirar endavant, sense tenir que estar pensant en quins diners tenen que anar envasant per poder fer front als seus pagaments dintre d'un any o de dos amb el mercat internacional, o solucionem aquest problema en base a entitats que els hi prestin diners, que torni a córrer i que ells facin córrer els diners, o realment l'altre camí, que és el d'anar com la llonganissa, anar traient rodanges poc a poc, doncs al final els quedarem només amb el cordill i el cordill no es menja.
La funció del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya és assessorar el govern de la Generalitat en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals i analitzar-ne la realitat socioeconòmica, laboral i ocupacional de Catalunya. El Consell està format per un ple, una comissió executiva i diferents comissions de treball, els quals emeten dictàmens, memòries, estudis i informes i ofereixen conferències i jornades sobre temes referents als àmbits del Consell.
Senyor Josep Maria Reñé, president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, un tema clau que ja en el que va ser el discurs d'investidura de Mariano Rajoy es va plantejar és el contracte laboral, no? La reforma del contracte laboral. Com veuen vostès aquest tema?
Bé, a veure, normalment les formes de contractació no creen ocupació. El que crea ocupació és l'expectativa de negoci o el cobrir un treball socialment necessari. Ara, la normativa laboral regula les condicions i pot ajudar o no a que això sigui molt més possible, molt més fàcil, molt més flexible. La valoració que nosaltres fem és que en aquests moments nosaltres no és, a part dels problemes que pugui haver-hi, en quant a la contractació i l'acomiadament, el problema fonamental que avui tenim és la capacitat d'adaptar-se a les empreses. Però no tan sols per contractar ni acomiadant, sinó internament. És a dir, quan canvien les condicions, que no tinguis que fer fora la gent, o quan et puja, que no l'única solució no sigui allò, noves contractacions amb règim temporals, perquè si no després penso que no podré ajustar-me quan vingui la baixada. I per tant, això és un element que és el gran hàndicap que tenen les nostres relacions laborals. Fins ara ens hem acostumat, i teníem, a Catalunya menys, també s'ha de dir amb tota sinceritat, que a Catalunya teníem una temporalitat molt més europea, si més no, més al nivell dels àmbits europeus. O sigui, a Catalunya, quan vam començar la crisi, estàvem en un 22%, i el primer any de la crisi, com el que van caure van ser els contractes temporals, ens vam situar, i ara estem amb aquests números, al voltant del 17-18% de temporalitat, que és més o menys la mitjana europea. Ara, el problema bàsic és, per fer la represa, tornem a carregar una altra vegada les empreses de temporalitat o som capaços de dissenyar un mercat de treball a on les empreses puguin tenir la seguretat de contractar d'una forma estable, però també la seguretat de que si tenen que adaptar-se, tindran internament les possibilitats de fer-ho. Aquest és el gran repte de la reforma laboral, que no s'ha abordat. Podem fer petits ajustos, segur que en aquests moments hi ha un plantejament més d'usos o menys, amb el sentit allò de si hem d'anar a un contracte únic o de 20 dies, o com ara em sembla que també amb aquestes coses que parlàvem de les, dels eufemismes, ara es parla d'un únic contracte de 33 dies, no? Vull dir que els que diuen contracte únic parlen de 20 dies per any treballat i els que parlen d'un únic contracte estan parlant d'unificar-lo tots amb els de 33 dies, que és el que es plantejaria. Però va, en un cas o en un altre, la contractació no serà el que resoldrà el problema, perquè, repeteixo, amb el mateix model de relacions laborals vam tenir plena ocupació i ara tenim un 20%, però és que amb el mateix model de contractació laboral Euskadi té un 10%, Catalunya té un 20% i Andalusia i Canàries tenen un 30%. És a dir, no tot són la reforma laboral. Ara, sí que és veritat que la reforma que es faci o que s'hagi de fer o com s'implanti pot funcionar. Aquí a Catalunya tenim una cosa, és a dir, amb la que es va fer l'any passat, la del 2000... Bueno, l'any passat no, ja fa dos anys, el 2010, passa que com estem començant el 12...
Encara no ens ho creiem.
Encara no ens ho creiem, no? Es va intentar fer algun avenç en aquest tema, però aquí a Catalunya li han afegit els agents socials i econòmics, la patronal i els sindicats, li han afegit un pas endavant, i és agafar aquella reforma, fer-la seva i parlar de com aplicar amb els convenis a les empreses aquesta flexibilitat interna. És a dir, l'acord interconfederal que van signar de Catalunya, que van interprofessional, que van signar els agents socials el mes de novembre, és un pas en aquest sentit. És un pas que no s'ha repetit a nivell d'Espanya, que no s'ha produït. Aquí els agents socials, la patronal sindical, estan capaços de posar-se d'acord per dir, escolti, necessitem més flexibilitat interna, ho volem fer d'aquesta manera, amb la legislació que tenim ja. Si després ve una altra, ja ho farem, però amb la que tenim ja ho en tirem endavant. Bueno, jo crec que aquesta, i nosaltres creiem amb el Consell, que aquesta és una línia que s'hauria d'explorar molt més, més que les mesures unilaterals per part del govern, que sempre tenen aquella dificultat que després, com els que ho han d'aplicar no són els pares o no l'han fet seva, doncs no l'apliquen amb tant de carinyo com si l'haguessin ajudat a néixer ells, no? I per tant, jo crec que la línia que havia plantejat, que ha plantejat Catalunya amb l'acord interprofessional de Catalunya, és la línia que possiblement a nivell de l'Estat tindria que funcionar. Però es veu que quan passes a l'Ebre, les relacions laborals, encara que siguin de la mateixa família, no funcionen d'igual manera. Tenen uns altres criteris, tenen una altra manera de funcionar, tenen uns altres inputs, i aleshores, doncs, bueno, es veu una mica que no hi haurà acord i que, per tant, al final el govern de l'Estat haurà d'acabar legislant amb un tema com és el dels contractes, però també possiblement entrarà en el tema de la negociació col·lectiva. Esperem que ho faci bé perquè, bueno, el nostre model de relacions laborals ha tingut alguns inconvenients, però ha tingut molts avantatges en els últims 30 anys que ens ha permès desenvolupar molt l'economia, i jo crec que un canvi radical d'aquest model comportaria unes relacions laborals molt més tibants, molt més dures, molt més desequilibrades, i per tant allò, que es facin tots els canvis que s'hagin de fer, però que mantinguin un nou equilibri, no que desequilibrem les relacions, perquè si no, quan amb un acord o amb un plantejament només guanyar de les parts, al cap d'un temps això acaba sortint per una altra banda. Vull dir que, per tant, és allò, millor que faci una reforma equilibrada que no una reforma que desequilibri les relacions entre una part i l'altra.
Senyor Renyi, aquest és un programa d'economia i a vegades els economistes tendim, bueno, jo no sóc economista, però els acompanyo a parlar de coses com molt sèries i molt importants, no? Però poc pràctiques. Potser una persona que ens estigui escoltant i que malauradament estigui a l'atur i que estigui patint, no? El no poder trobar feina. Què pot fer aquesta persona que ens estigui escoltant?
Home,
què l'aconsella?
Jo crec que el primer, aquí tothom diu que dintre d'un temps, quan això s'acabi més o menys recuperant, jo, el que succeirà és que estarem en un món amb el que el món del treball diu, les coses que es faran no totes seran noves, però totes seran diferents. No sé si m'explico. És a dir, ara, no vol dir que dintre d'uns anys no es facin cases o no es facin cotxes. El que passa és que les cases i els cotxes s'hauran de fer de manera diferent. Per tant, allò, el primer que hauria de fer és pensar dintre del seu coneixement, de les seves aptituds, quines coses pot millorar en un sector que en un termini raonable de temps ha de poder recuperar-se. Si veu que l'oceu no té cap futur, per exemple, és el que passava, no?, en el sector de les gràfiques, hi havia els linotipistes, que eren la gent aquella que anaven posant les lletres i una per composar el diari. Bueno, doncs, un linotipista, no sé que sigui per una cosa, per un museu, ja no té sentit. no? Vull dir, ja no té sentit. Però, en canvi, la gent d'arts gràfiques s'està posant, diguem-ne, al dia, incorporant dintre el que coneix, que és fer composicions de textos, no sé què, fer-lo amb els nous mètodes. Bueno, doncs, bàsicament, si l'Oceu no té futur, hauria de veure quines coses més a prop de l'Oceu poden continuar, perquè, repeteixo, aquí la logística ja no serà gent empenyent una carretilla, sinó que serà una gent portant un toro elèctric, possiblement amb una pantalla ordinador que li donarà les instruccions, però el que sap fer, possiblement la gran majoria de coses continuaran fent-se. Per tant, allò no fa falta que s'agobi pensant que s'ha de reinventar totalment i que si no és biotecnòleg, bioquímic i no sé què, no té futur. No, no, tindrà futur de lo seu, però s'haurà de canviar, s'haurà de renovar, s'haurà d'actualitzar. I, per tant, amb aquest trànsit el que ha de fer és buscar una mica amb el seu entorn del seu coneixement professional, millorar el seu entorn professional i anar buscant, veient els nous sectors que apareixen. Sapiguem, doncs, per exemple, que la construcció tornarem a fer-la, però no es faran 900.000 cases a Espanya. Ne necessitem 200.000 i les altres 700.000 les hem fet de més a més. Quan acabem, quan ens empassem aquest racon, vull dir, tornarem a fer 100.000, però possiblement se'n faran de manera diferent. No tothom treballarà amb la construcció, que treballava, haurà de buscar altres coses. Jo crec que la gent el que ha de tenir és una mica aquesta expectativa. Matí mateix, quan baixàvem a l'autobús cap a Barcelona, doncs m'he trobat una persona que abans estava fent, portava doncs, estants a les fires, no? Però tenia uns estudis que li han permès que en aquests moments està estudiant per poder desenvolupar activitats, diguem-ne, les activitats del diagnòstic per la imatge amb la medicina, perquè tenia aquestes dues habilitats. És un canvi bastant profund, però no tothom farà aquests canvis. Però, en tot cas, l'actitud de dir, bueno, i si de lo meu no n'hi ha, vaig a buscar una altra cosa, jo crec que aquestes són els elements importants. No? O sigui, no serà fàcil, tampoc podem enganyar la gent dient, no, preocupis, tu estudia el que vulguis, que trobaràs feina. No. Ha de poder mirar-ho, ha de buscar assessorament, ha de buscar coneixements, li han de poder dir, escolta, això tindrà més futur que això altre, perquè en el fons, amb aquest discurs tan negatiu, sembla que tot, diguem-ne, hagi de caure, i no és veritat. És a dir, en aquests moments, a Catalunya treballen 2.800.000 persones, i fa 20 anys, quan teníem una crisi i un 20% d'atur, treballava 1.500.000 de persones. Vull dir, és veritat que vam arribar a 3.500.000, i ara ens hem quedat a 2.800.000, però hi ha molta més gent que fa 20 anys amb una tassa d'atur que era semblant. I fa 20 anys ens deien la gent que en aquell moment tenien pocs anys de que no tindríem futur, de que no hi hauria cap sortida, de que això estava molt malament...
Ja els hi deien en aquella...
Sí. No, el missatge era el mateix. No, el missatge era el mateix. Ara, també és veritat que la situació era diferent, però el missatge era el mateix, i en canvi avui dia ningú pot pensar que la gent de 40, 50 anys és una generació perduda, fracassada, no sé què. Ara, l'esforç que s'ha tingut que fer és molt important, i jo crec que aquestes coses no ens les... Aquestes sí que no ens les regalaran. Aquestes les hem de poder fer, i les hem de fer amb ànim, sense diguem-ne, com diu el president Mas, amb il·lusió, però sense il·lusionismes. Vull dir que amb il·lusió, però sense il·lusionismes. Tocant de peus a terra, treballant, formant-se, i, repeteixo, primer buscant amb el entorn de veure què és el que es farà o què s'està fent amb el sector que un coneix, i si no, amb els sectors connexes que ell pugui, seria més fàcil. I si no, fent un salt, no amb el buit, però sí fent un salt cap a altres sectors, diguem-ne, si veu que el seu no té possibilitats.
Senyor Josep Maria Reñé, se'ns acaba el temps, però m'agradaria acabar amb una darrera pregunta, si m'ho permet, una mica més filosòfica, connectada amb la introducció. Vostè parlava de necessitat de fer sorgir de nou el finançament per seguir creixent. I també parlàvem, doncs, que en el seu moment vam créixer molt perquè l'administració pública va poder créixer gràcies a uns impostos. A vegades tinc la sensació de que és un cercle el creixement, no?, que ens porta a un no ho saps, no?
No m'ha entrat en una cosa, és a dir, no podem repetir el mateix model de creixement perquè és massa esbojarrat. Massa, a veure, quan un veu, per exemple, per què moltes entitats financeres del País Valencià han quebrat, doncs, pot fer càlculs econòmics, no sé què, o bé anar a passejar per la costa de València. Clar, vull dir, a veure, el Marina d'Or i el Polaris World d'algun lloc han sortit, i aquests costaran empassar-se, eh? Vull dir que aquests ens costaran empassar-se. Aquestes operacions, que són operacions especulatives, però un creixement especulatiu no productiu basat en aquest tema, si el repetim, tornarem a caure en el mateix tema. Per tant, el creixement ha de ser un creixement molt més de qualitat i sobretot ha de ser un creixement que tingui present que els recursos són limitats. Un creixement molt més sostenible, no tan sols econòmicament, sinó sostenible mediambientalment i amb els recursos que tenim. I si no incorporem, si no som capaços, inclús dintre de la crisi, de dir, escolti, no em torni a dir que tornarem a lo mateix. No tornarem a lo mateix. Haurem de créixer, però de manera diferent, molt més equilibrada, molt més basada en els nostres recursos, en les nostres potències. Si no fem això, tornarem a cebar la bomba i tornarem a posar-lo una altra vegada amb un risc de que pugui produir-se. Per tant, el creixement pel creixement no tan sols s'ha de produir, hem de buscar també quins sectors són els que hem de poder fer i hem de fer-los créixer, recuperant, com en deia un empresari un dia, hem de poder recuperar la cultura industrial amb el sentit allò de que, escolti, especular, si vol especular, vostè especuli només amb els beneficis un cop hagi reinvertit el que té que reinvertir. No especuli amb l'empresa, no especuli amb tot, perquè aleshores posem tota l'economia en plan de casino i hem de poder tenir unes tasses de retorns raonables, perquè el que inverteixi tingui un benefici, però clar, si el que et diuen és vostè especuli que traurà un 25, un 30%, no hi ha ningú que vulgui invertir en una cosa que et dona una tassa de retorn raonable, que és la que hem de poder fer, i fer projectes sòlids. Llavors, aquesta és una manera, un canvi. Jo crec que és la lliçó que hem de treure, vull dir, alguna de les lliçons, no l'única, però sí que algunes de que no hi ha dreceres i que el que d'alguna manera s'ha de produir és un creixement molt més sostenible.
Endreçat.
Sí, sostenible i sostingut.
Doncs
encara
quedem...
que tampoc serà a curt termini. No podem dir que serà a curt termini, però en tot cas, allò, al final, o un es mou amb les seguint o veient quines són les corrents de fons, o si no, cada dia vas en una direcció contrària, boig, estressat, i ets, com em deia un professor de física meu, diu, més o menys això és com un sac de gats, no? Que es mou molt, però no va enlloc, perquè els vectors van un cap aquí i l'altre en direcció contrària. Posar ordre, endreçar-lo i aprofitar tots els recursos en una direcció és el que necessitem. També necessitem una mica d'algú que es digui quin és el port on anem, que aleshores els esforços són els mateixos, però ho saben millor perquè un ja veu que per quina finalitat tenen.
Moltes gràcies, senyor Josep Maria Renyer. Ens quedem amb aquestes paraules. Esperem realment prendre lliçó de tot el que estem visquent. Moltes gràcies, president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
A vosaltres.
Per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Doncs seguim aquí a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara amb l'actualitat econòmica. La Cambra de Comerç de Barcelona oferirà finançament i serveis a les empreses per poder mantenir els ingressos.
La Cambra es volcarà oferir finançament i serveis a les 250.000 empreses de la demarcació de Barcelona amb la finalitat de mantenir els seus ingressos, amenaçats pel decret que elimina l'obligatorietat de les empreses de pagar una quota a aquesta institució i així assegurar el seu futur.
Les autonomies acumulen un deute de 15.000 milions amb els proveïdors.
Aquest és l'impacte l'import amb el que hauria d'estar dotada la línia ICO que vol posar en marxa l'executiu per reduir aquest saldo i injectar liquiditat a pimes i autònoms. D'aquesta xifra, el 70% correspon als impagaments acumulats per laboratoris farmacèutics i empreses de tecnologia sanitària.
El govern espanyol podrà intervenir les comunitats autònomes per sanejar-les.
Així és, el govern i les autonomies han arribat avui a un compromís d'estat per l'equilibri pressupostari que inclou sancions per les comunitats incomplidores o fins i tot la intervenció temporal pel sanejament de les que incorrin en problemes molt aguts de liquiditat o no puguin assumir el seu finançament.
La companyia fotogràfica Kodak es declara en fallida per reorganitzar els seus negocis.
L'objectiu és reforçar la seva liquiditat tant als Estats Units com a l'exterior i concentrar-se en els negocis més competitius. La fallida de la companyia que va fundar George Eastman el 1888 era molt esperada pels mercats. Els rumors que l'empresa faria suspensió de pagaments van fer caure les accions de la companyia.
El Premi Nobel Joseph Stiglitz compara els ajustos a les sagnies medievals que només debilitaven el pacient.
El Premi Nobel d'Economia del 2001 considera que rebaixar els salaris agreuja encara més la crisi econòmica i pot arribar a causar la debilitació extrema de l'economia, arribant fins i tot a la desaparició de l'euro.
La Xina tanca l'any amb un creixement del 9,2%, però el ritme s'alenteix.
Són les pitjors dades en 2 anys i mig, però el país es consolida com la segona economia mundial només per darrere dels Estats Units. Ara, Pequín fixa la seva meta a protegir les exportacions davant el temor que la persistència de la crisi en els seus principals socis causi una caiguda en la demanda exterior que durant dècades ha estat el motor del ràpid creixement econòmic xinès.
I la borsa blanca?
Doncs avui l'IBEX ha disparat un 2,17% fins als 8.603 punts. Les subhastes de deute a Espanya i França, els resultats i les dades econòmiques als Estats Units han fet pujar les borses. La prima de risc espanyola s'ha mantingut estable en els 336 punts.
Moltes gràcies, Blanca Aranyó. Comentarem aquestes i d'altres notícies amb els nostres contertulians d'avui, el senyor Pere Guinjoan, economista, i la senyora Cristina Prunyonosa, economista i professora d'Economia de la UB. Tear your playhouse, tear your playhouse, tear your playhouse down. Tear your playhouse down. Oh, all that money is going underground. All that money, darling, make you frown. All that money, darling, make you frown. Girl, that's love done, that tore your playhouse down. Doncs, senyor Pere Guinjoan, economista, benvingut a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Hola, bona tarda.
La primera notícia que tenim avui, la Cambra de Comerç de Barcelona oferirà, segons la presentació que va oferir ahir, el finançament i serveis a les empreses per poder mantenir els ingressos. Creu que se'n sortirà?
Miri, a veure, les cambres de comerç eren una cosa que Espanya s'arrossegava amb el model franquista. És a dir, les cambres de comerç tenien un... Fins que els hi van eliminar les cotitzacions obligatòries, era una resta de la, diguem-ne, de la economia corporativa del... i fins i tot diria del primer franquisme, diguem-ne, no? del franquisme del fuero del trabajo del 1938. Les empreses estaven obligades a cotitzar a les cambres de comerç unes cotitzacions que oficialment no eren impostos, però que de fet ho eren. I les cambres de comerç, de fet, no eren part de l'administració pública, però en el terreny, jurídicament no ho eren, però en el terreny dels fets és com si ho fossin, diguem-ne, no? En aquell aparell franquista, diguem-ne que hi havia sindicats verticals i corporacions i no sé què. Això d'aquí, incomprensiblement, es va mantenir, diguem-ne, quan es va fer la gran reforma dels pactes de la Moncloa, de l'estiu de 1977, que va ser el pacte, diguem-ne, formava part del pacte constitucional, les cambres de comerç es van deixar així i així s'han mantingut durant prop de 35 anys. Ja era hora que les cambres de comerç visquin com viuen arreu del món, de donar serveis a les empreses que lliurement compren aquests serveis o no.
Senyora Cristina Prunyonosa, economista i professora d'Economia de la Universitat de Barcelona, benvinguda a Plusvàlua de Ràdio Cel i Ràdio Principat.
Hola, bona tarda.
Les autonomies acumulen un deute de 14.000 milions amb els proveïdors. Això suposa molts proveïdors fent fallida.
Sí, per tant, jo crec que la mesura d'aconseguir que les administracions públiques puguin pagar el que deuen als seus proveïdors, jo crec que serà molt positiu, perquè per una banda contribuirà a reactivar l'economia, evidentment, perquè aquestes empreses tenen treballadors que han de cobrar uns sous i si no cobren no podran pagar els seus treballadors, i per tant això és un aspecte positiu, però també és important per evitar un increment de cost pel propi sector públic, perquè és evident que un proveïdor que no cobra, doncs al final no vol treballar amb el sector públic. I els que continuen treballant fan un increment de preu per diguem, poder assumir el sobrecost que els suposa estar tant de temps sense cobrar. I per tant el sector públic, si no paga, acaba pagant pel mateix servei pues fins un 20%, és a dir, pot suposar un increment molt important de cost.
És a dir, una empresa que s'hagi d'arriscar que potser una administració no li pagui, doncs incrementa els preus perquè diu, com a mínim, ja que arrisco, que guanyi.
Clar, perquè segurament haurà d'acabar anant a un banc per descomptar aquella factura perquè li deixi els diners i li avanci, perquè evidentment ella ha de pagar les nòmines. Per tant, això és un sobrecost, no és el mateix que tu rebis, diguem, pues cada 30 dies o 60 dies, depèn de lo que es trigui a cobrar, que triguis pues 180 o triguis molts més dies, no? Aleshores, això és un increment de cost. I tot que aquest increment fa que, tot i que el sector públic està fent esforços per ajustar-se, doncs clar, per molt que s'ajusti, si després pels mateixos serveis ha de pagar més diners, pues aquests esforços que fa per una banda se li van per l'altra, no? Mm-hmm. És com, amb una mà faig una cosa i amb l'altra la contrària, per tant em contradic.
I ara arribem a una notícia bastant clau que ens té una mica preocupats des de fa uns dies, que és que el govern espanyol d'alguna manera ha declarat que podrà intervenir les comunitats autònomes sota el, podríem dir, alguns podríem dir pretext o raonablement, alguns una cosa, altres una altra, per sanejar-les, no? Mm-hmm. Com ho veuen?
A veure, diguem-ne, per repassar una mica, el govern espanyol ja no és veritat que ha passat els 100 dies de gràcia, tampoc els podia tenir amb la situació que estem, els 100 dies de gràcia, no? De les tres coses que són absolutament necessàries, diguem-ne, a fer, dels tres capítols de deures, aquest és el tercer. Ha començat pel tercer. Els altres dos, el primer i més important, encara el més calent, és a l'aigüera, que és la reforma laboral, la reforma tant de la contractació laboral...
Que parlàvem en l'entrevista.
Exacte, com parlava el senyor Renyer, diguem-ne, no? Tant del nou model de contracte de treball com de la negociació col·lectiva. Jo, especialista en l'economia del treball, no en soc, però el que he llegit dels meus companys que s'hi dediquen, gent de FEDEA, per exemple, insisteixen molt en la importància que té la negociació col·lectiva, diguem-ne, que les empreses petites i mitjanes es puguin despenjar dels convenis sectorials quan ho necessitin. Això, el govern va prometre que el dia 9 de gener legislaria per decret llei si les parts el dia de Reis, que era divendres, no s'havien posat d'acord. Va passar el dia de Reis, va passar el dia 9 de gener, ha passat el dia...
Quin dia 19. Estem?
El dia 19. I encara, com deia, el més calent és a l'aigüera. Això és urgentíssim. L'altre dia, aquí, a aquest mateix programa, no fa gaires dies, el senyor Alegre, que havia sigut conseller del RAM a la Generalitat, va insistir sobre aquesta importància, que és realment la primera, no? La segona és el sanejament del sistema financer, del sistema bancari. El senyor Renyer també n'ha parlat. És absolutament important que les canyeries, diguem-ne, del finançament estiguin ben desembossades, no? I en aquest moment a Espanya, doncs, hi han algunes entitats, diguem-ne, molt afectades per actius danyats que s'han de purgar. Això d'aquí tampoc té massa espera. I aquí el govern, a la meva manera de veure les coses, hi ha posat cataplasmes. I està volent posar-hi cataplasmes. Això de negar-se de qualsevol manera de dedicar-hi recursos públics a sanejar els bancs, a mi em sembla que és voler inventar una roda quadrada. els països que han sanejat el seu sistema bancari, diguem-ne, arreu, i ho han fet ràpidament i després han pogut sortir. L'últim exemple és Irlanda, amb un problema al sistema bancari proporcionalment molt més gran que l'espanyol. Tots han fet el bad bank, el banc dolent, és a dir, han aparcat els actius danyats, els han tret dels bancs, el seu valor que tenen, no el valor que el banc va comprar, això provoca un forat en el banc, en el seu capital, que s'ha de tapar amb diners públics, perquè no n'hi ha d'altres. Que el govern es negui a fer això d'aquí és jugar amb foc, molt perillós, a mi em sembla, amb la conjuntura actual. I el tercer element sí que s'hi ha posat amb la disciplina fiscal, diguem-ne, que s'ha de fer a Espanya, comunitats autònomes, corporacions locals, el mateix estat. És veritat, diguem-ne, no? Vostè mateix ho comentava amb el senyor René, les administracions públiques s'han de primar perquè és que els ingressos que tenien, bona part, diguem-ne, deguts a la bombolla immobiliària, doncs això d'aquí no els tenen ni els tindran. I, per tant, s'ha de fer un procés de primament, de redimensionament, i això és urgent fer-ho. Aquesta mesura de poder intervenir les comunitats autònomes, miri, l'Estat ha assegurat la solvència de les comunitats autònomes. Va haver-hi un episodi de la Comunitat Valenciana ara fa 15 dies, que tenia un... Parlo pel que ha dit la premsa, crec que era amb Deutsche Bank, hi havia un préstec que, diguem-ne, que havia vençut i que hi va ser les indicacions del Ministeri d'Hisenda que finalment es va poder pactar, diguem-ne, que allò no fos una insolvència. Hi ha altres comunitats autònomes, doncs, la nostra també, doncs, amb situacions apurades de tresoreria. És important que el govern, l'Estat espanyol, ha dit que no permetria que cap comunitat autònoma fes fallida. Quan una persona t'avala així, això és fer un aval, diguem-ne, no? Com a retorn, a mi em sembla adequat que tingui un cert control sobre el teu comportament. De manera que no l'exposis amb ell, diguem-ne, a haver de pagar plats trencats amb excés. En aquest sentit, que hi hagi un cert control sobre el comportament financer de les comunitats autònomes, sobre el seu endeutament, sobre els seus dèficits en el futur, a canvi d'aquest aval que l'Estat espanyol, per boca del ministre, acaba de donar, a mi em sembla enraonat.
Jo voldria fer un apunt, sí, que estic d'acord amb tots els comentaris que ha fet, però jo crec que hi ha un aspecte també important. És evident que les comunitats autònomes han de ser responsables, i les administracions locals i la de l'Estat, i hem de controlar la despesa, hem de ser més eficients i hem de fer més amb menys, no? Això és evident, i que per molts ajustos que fem, si no resol tot el tema bancari i tal, doncs no serveix de res, perquè cada cop que puja la prima de risc en un punt, això suposa milers de milions d'euros, i per tant, estàs retallant la sanitat o qualsevol altra cosa i, per altra banda, tornes a tenir un increment de despesa que al costat d'això és ridícul. Per tant, això és molt important. Però hi ha un altre exercici, jo crec, de responsabilitat i lleialtat institucional entre el govern de l'Estat i les comunitats autònomes o els ajuntaments, que és en el sentit següent. El govern de l'Estat no pot fer lleis o normes amb la fórmula aquella del jo invito i tu pagues. És a dir, no pot ser que legisli a nivell estatal dient que s'han de prestar uns serveis, que s'han d'oferir... O sigui, generen uns drets a la ciutadania i aquests drets, diguem, estan cofinançats o s'han de copagar entre l'Estat i les comunitats autònomes. De manera que la competència per legislar és de l'Estat, però a l'hora de pagar els serveis sí que paga una part l'Estat, però una gran part està pagada per les comunitats autònomes sense que tinguin un finançament o una compensació per part de l'Estat. Això s'ha d'acabar. És a dir, això que ha passat, per exemple, un exemple és la llei de dependència, que no es pot aplicar perquè és que no tenim recursos per aplicar-la. Aleshores, això s'ha d'acabar. El govern central ha de ser responsable i aquestes qüestions no es poden abordar d'aquesta manera perquè si no genera en una situació molt complicada per les comunitats autònomes. I també ha de ser responsable en que aquells compromisos que assumeix, és evident que després els has de materialitzar. No pots comprometre't a pagar una sèrie de diners a les comunitats autònomes i després dir que és que ara ja no en tens per pagar. Doncs haver fet el raconet, no? És, si tu et compromets, tens el calaixet i després vas a treure els diners del calaixet. Perquè si no és molt fàcil dir, no, és que tens dèficit, clar, és que tu me fas prestar uns serveis que jo no hagués prestat i, a més, no tinc diners per fer-ho, i, per altra banda, m'has promès uns diners que comptava i que ara no em pagues, no? Uh-huh. Per tant, bueno, sí i no, vull dir, ha de tenir tot el seu pro i el seu contra.
Canviant ara de tema, perquè en tenim molt sobre la taula avui, M'agradaria que em comentessin una mica el que opinen sobre, aquestes declaracions del Premi Nobel Joseph Stiglitz, sobre els ajustos, que compara els ajustos a les sagnies medievals. Una mica el punt d'equilibri que parlàvem també en l'entrevista entre reducció i motivació.
Clar. A veure, des del meu punt de vista, clar, el Premi Nobel ho consideres que el rebaixar els salaris agreuja encara més la crisi econòmica. Jo crec que evidentment que li hem de discutir un Premi Nobel, no? Però que és evident que a veure, és evident que alguna cosa hem de fer, perquè tal com estan en el model, diguem, productiu, no està funcionant. Per tant, s'han de fer coses. Però sempre acabem pagant els més febles, no? O sigui, el més fàcil és baixem els salaris, no? L'empresari, baixem els salaris. Clar, si baixes els salaris, el treballador tindrà menys diners, segurament consumirà menys. Si consumeix menys, les empreses generaran menys ingressos, que a la vegada, què? Tornarem a baixar els salaris? Per tant, estarem generant un cercle viciós, que no virtuós, i per tant, potser hem d'ajustar salaris en aquells sectors on estiguin excessivament elevats, potser sí, però com a mesura generalitzada anem a baixar tots els salaris, jo crec que no és la solució. S'haurien de trobar altres mecanismes que facin millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses. Evidentment, en una situació com la que estem, és complicat trobar finançament per fer inversions i, per tant, millorar des del punt de vista aquest de la inversió en capital, diguem, per aconseguir una millor productivitat, és complicat, però bueno, s'han de trobar fórmules per part del sector públic, potser també es pot ajudar, però potser una altra manera d'aconseguir això és una mica el que comentava el senyor Ranyer en relació a les persones, doncs el mateix a les empreses, és a dir, innovar en la manera de fer, intentar, en aquestes situacions de crisi és quan un se li aguditza l'enginy, no?
El senyor Ranyer deia, no totes les coses seran noves, però seran diferents.
Pues, per les empreses segurament és el mateix. La manera de produir, els processos de producció han de canviar i han de ser pues, més eficients i han d'aconseguir més productivitat. I això jo crec que es pot aconseguir sense la necessitat de reduir sempre els salaris. En alguns casos potser s'hauran d'ajustar, però no de manera generalitzada per evitar aquest cercle viciós.
Senyor Guinjoan, la Xina tanca l'any amb un creixement del 9,2%. S'alenteix. Això ens ha de fer patir o realment el model, el canvi de paradigma que d'alguna manera apuntava la senyora Prunyosa, ells el tenen clar i van amb una via directa al creixement?
Efectivament, és a dir, a veure, ells el tenen clar, ells treballen amb salaris que són encara una fracció molt petita dels nostres. Diguem-ne, aquí hem tingut un doble xoc, estem sofrint en aquest moment el nostre país, Espanya, Catalunya, estem sofrint un doble xoc, estem sofrint les conseqüències de la bombolla immobiliària que l'hem de purgar, que són una colla d'actius que estan comptabilitzats, que creiem que valien doncs, per cent, posem per cas, i no valen per cent, doncs valen, també posem per cas, per 50, doncs aquesta diferència s'ha de veure, tot aquest malestar és a veure qui es fa càrrec d'aquests 50 de diferència, diguem-ne, no? Això d'aquí s'ha de purgar el sistema, i en aquest sentit jo diria que, diguem-ne, que aquí l'escola del professor Stiglitz, que és un keynesià, ha declarat, diguem-ne, això ho via una mica l'escola, per dir-ho així, l'extrem oposat, l'escola hayekiana, diria que abans de començar, diguem-ne, a construir de nou, el que hem de fer és assegurar que els fonaments estiguin ferms. Per tant, si tenim una indigestió, el que cal és que el nostre tub digestiu quedi primer net abans de tornar a alimentar-nos amb el que sigui, no?
Ara que estem ja a la recta final del programa, perquè ens queden dos minutets, i que estàvem amb un sentiment profund, quins valors per tancar el programa creuen que, ja que sempre tractem de lligar l'economia amb els valors, creuen que hauríem de seguir, i ara que comença la nova etapa del nou president del govern, del nou executiu, quins hauríem de seguir? Perquè sembla que a vegades estiguem entre llibertat, control...
No, és a dir, des d'una perspectiva d'economia social de mercat, a mi em sembla que és clar, diguem-ne, no? Llibertat i responsabilitat, que és el binomi aquest. Evidentment, diguem-ne, no? Tot el que sigui potenciar la llibertat, tot el que sigui potenciar la responsabilitat de cadascú. El senyor Ranyer en posava un exemple molt clar d'això d'aquí, no? Que és la persona que està angoixada en l'atur. Diguem-ne, bueno, el primer és, diguem-ne, intentar serenar-se, evidentment, doncs, l'angoixa la mínima, i dos, intentar situar-se també, diguem-ne, no? És a dir, quins serveis jo puc potencialment oferir perquè els meus conciutadans em puguin, diguem-ne, retribuir i jo em pugui guanyar honestament la vida servint-los.
Molt bé, senyora Cristina Prunyosa.
Sí, a veure, jo afegiria el tema d'oferir valor, és a dir, d'oferir valor perquè, si no, les empreses no se'n sortiran. Hem de ser molt productius per oferir aquest valor cap a la societat, perquè, si no, la societat no els hi som rendibles.
Moltes gràcies. Doncs ens acomiadem ja del nostre equip, de tots els que han fet possible aquest programa, i ens veiem, com sempre, dijous vinent, de 8 a 9 del vespre, a Plusvàlua.